Ràdio Tiana, les notícies.
Tiana al capdavant de l'àrea metropolitana en reciclatge. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus, el poble ha recollit durant el 2013 el 58,15% dels seus residus de forma selectiva. El Maresme també destaca Argentona amb un 58,25%. Medi Ambient anuncia menys deute amb l'empresa de neteja. El regidor Héctor González afirma que les negociacions amb l'empresa que s'encarrega de la recollida de residus i de la neteja viària han fet millorar la situació. Mapsutins tornen a treballar amb Pallassos Sense Fronteres. La companyia marxa al Camerun per anar a portar somriures als camps de refugiats del país. Tiana és el municipi que millor recicla de l'àrea metropolitana de Barcelona. El 2013, entre tots els veïns, es va recollir de forma selectiva el 58,15% dels residus. La localitat que més s'hi apropa és Torrelles de Llobregat, amb un 45,76%. El municipi veí, Montgat, també està entre els primers, amb un 38,80%. Això és el que diu l'informe de l'Agència Catalana de Residus sobre la regió metropolitana de Barcelona. Una bona notícia pels veïns i les veïnes, segons el regidor de Medi Ambient, Héctor González.
Va ser un motiu de molta alegria i que, evidentment, doncs, ens ha de servir per encoratjar la ciutadania de Tiana a continuar amb aquesta línia i recordar-los que, efectivament, com més reciclem, més retorn econòmic té el municipi per aquesta activitat. I bé, això caldria afegir que amb el nou plec de condicions per a la contracta de la xeria, que està allà pendent de sortir, doncs aquesta bona praxis que té la ciutadania de Tiana encara revertirà econòmicament d'una forma molt més positiva pel poble.
Aquestes dades fan que el municipi continuï al punt de mira i que s'hagi convertit en un referent, tal com explica el regidor. Segons Héctor González, això permet que sigui dels primers de la llista a l'hora de rebre ajudes o de posar en marxa experiències pilot. Una d'elles ha estat la dels cubells amb xip, que s'han repartit a totes les cases i continua en fase d'estudi. Aquest petit aparell, situat al bujol, permet identificar qui pertany. Segons la regidoria de Medi Ambient, serveix per millorar el servei. Cada cop que un operari agafa un cubell, té la informació sobre si ha estat recollit, a quina hora i quant temps ha tardat a fer la feina. Això s'hauria establert després de detectar una baixada de la participació en la recollida porta a porta, sobretot en les comunitats de veïns. L'Agència Catalana de Residus situa Tiana com un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dins la comarca del Maresme situaria en segon lloc, després d'Argentona. Tot i això, aquest poble té un percentatge de reciclatge molt semblant al de Tiana, d'un 58,25%. El Maresme, de fet, és una de les quatre comarques barcelonines que superen la mitjana de reciclatge de tot Catalunya, situada en un 30%. També ho són el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i l'Alt Penedès. El municipi que millor recicla de tot Barcelona, però està al Vallès Occidental, és Matadepera, amb un 78,50%. No deixem de banda el medi ambient perquè la regidoria de Medi Ambient ha anunciat canvis respecte al deute que l'Ajuntament té amb l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Aquesta és la que s'encarrega de la recollida de residus municipals i de la neteja viària del poble. El regidor Héctor González ha explicat que el deute que els va deixar l'anterior govern era d'uns 250.000 euros, part d'aquest generat pels interessos. Les negociacions amb l'empresa haurien servit per perdonar part d'aquest deute. Els 60.000 euros que corresponien als interessos ja no s'hauran de pagar, tal com afirma González.
No deixem una llosa pel futur, sinó que deixem un fraccionament de pagament extraordinàriament còmode i assequible perquè aquest deute històric, doncs, es pugui satisfer d'una forma correcta. D'aquesta manera, doncs, quedaria regularitzada la situació i bé, doncs, esperem que un fet com aquest no torni a passar, si més no amb aquest govern no passarà.
Els diners restants es retornaran més a més amb quantitats del voltant dels 1.800 euros. Així és com s'hauria reorganitzat el deute. Aquest, a partir d'ara, no incorporarà més interessos.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els mapsutins repeteixen experiència amb Pallassos Sense Fronteres. És un reportatge de Sergi Quevedo.
Moisès Caral, Oriol Linyan, Cristian Oliver i Albert Grau marxen el proper 24 de novembre cap a Camerun. Allà actuaran per Pallassos Sense Fronteres amb una nova expedició. Abans que marxin, però, hem volgut parlar amb dos dels membres de Mapsutins, amb Moisès i l'Oriol. Per ells serà la setena i quarta experiència amb l'ONG. Ho fan amb ganes, després de viatjar al Líban i a Jordània. En aquesta ocasió, El problema és la guerra civil a la República Centroafricana, que ha enviat a l'exili a milers de persones al país veí de Camerun. Allà, i sota la tutela de les Nacions Unides, més concretament de l'ACNUR, marxen per portar somriures als més necessitats, una experiència que ja han viscut en altres ocasions i que consideren molt enriquidora. Oriol Linyan.
Per mi molta gratitud. És el que diem sempre, et sents molt, molt recompensat de la feina que fas. Veus el resultat immediat. És molt diferent de fer-ho aquí. I t'aporta moltes coses. I, bueno, coneixes altres països, altra cultura, altra gent, i és super enriquidor aquesta manera de viatjar. Almenys estàs despistant una mica a tota la gent que està dintre dels camps de la problemàtica d'estar vivint dintre d'un camp de refugiats i del drama que porten a sobre d'haver fugit del seu país per un conflicte bèl·lic i en totes les seves conseqüències. Per mi és molt enriquidor.
Portar somriures i fer oblidar per una estona el que estan passant malament, per aquest motiu es fan les expedicions de Pallassos Sense Fronteres. Durant 3 setmanes faran 2 o 3 actuacions al dia obertes a totes les edats. Una feina gratificant pel que genera entre grans i petits. Moisès Caral.
No és només aquell rato, perquè després et trobes els nens jugant a fer bromes que han vist, o fas Exacte. Unes màgies, o es toquen la panxa perquè fem aquest número de percussió corporal i això. I ens ha passat algunes expedicions que després et trobes amb organitzadors d'allà, del camp, d'un altre camp, que t'expliquen, hòstia, doncs veu marxar i l'endemà encara estaven
allà,
amb allò, i te'n recordes del pallasso, que no sé què, que hi ha un punt, i no només els nens, el maco és que...
Exacte.
Bueno, supergratificant, perquè de cop els adults mateixos, no? Vas a treballar a llocs que no és solo per als niños, i, clar, hi ha molts adults i adultes que... També porten a sobre un Cristo que poder-te oblidar per un rato.
Marxen al cor de l'Àfrica, on continuen les malalties estan a l'ordre del dia. Els darrers casos d'Ebola han passat pels països propers a Camerun. Aquesta malaltia, però, no fa perdre les ganes d'anar-hi, encara que al principi van tenir una mica més de cautela que no pas altres expedicions, sobretot pel boom mediàtic que hi havia al voltant.
És una cosa que hi penses, sí. I ho vam preguntar quan vam anar a vacunar-nos allà a Medicines Tropicals i això, i ens han dit que de moment no n'hi ha. D'aquí allà, esperem que no aparegui també allà. Bueno, clar, hi ha un punt que ho penses, que estàs més a prop que aquí. El país més a prop que n'hi havia era Nigèria, em penso, i ara han dit que està erradicada, que fa més de 40 dies que no es diagnostica cap nou cas. Jo tinc més por de la malària, per exemple, aquí. O sigui, sí que l'Ebola hi penses, però, per exemple, hi ha malària.
Al principi, quan vam dir, hòstia, anem cap allà, i amb tot el pollo que hi havia de l'Ebola, no? Hòstia, a veure, un moment, no? Què passa amb tot això, clar... Però bueno, ja quan parles amb professionals i tot això i comences a investigar, a buscar i això, veus que la situació del país, vull dir que no hi ha Ebola al Camerun.
Canvien allà és perquè la zona està prou segura en tots els sentits, només a l'Ebola.
Pallassos Sense Fronteres no viu aliè a la crisi que sacseja tot el país. L'organització ha vist disminuïdes les seves aportacions per part de les institucions i ja no es poden fer tantes expedicions. Els mateixos membres de Mapsutins asseguren que fins i tot es van plantejar en un moment tancar l'organització.
I la gent que vol fer una expedició s'ha de subvencionar un tant per cent de l'expedició bastant gran. Llavors això és una cosa que aquí costa també ara mateix, perquè o ho fas d'una manera solidària que la gent vulgui participar-hi i així recaptes diners per poder fer aquella feina. Aquest any
públiques...
inclús es va plantejar de tancar la... De tancar l'organització perquè no...
Han tancat totes
no
les aixetes. De fet, s'ha passat del 2010, s'havien arribat a fer, penso, que 29 o 30 expedicions, i ara el 2014 se'n fan 12. 13 potser al final, perquè ha sortit un altre, al final no sé on han aconseguit una part de pasta per poder subvencionar-ho. No, que en 3-4 anys, bueno, clar, va arribar la crisi i totes les institucions que abans donaven alguna cosa de... No? Des de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat o des de Madrid, això ha enxapat les aixetes i és més de les quotes dels socis, l'únic ingrés que hi ha, o donacions.
Tot i els inconvenients, tant en Moisès Caral com l'Oriol Linyan ja estan preparats física i mentalment. Els dos reconeixen que mentalment és bastant dur.
Hi ha un punt que sí, a vegades, però també a vegades quan tornes. Quan estàs allà no deixes baixar la guàrdia, perquè l'endemà has de tornar-hi, venga, no?
Sí.
A vegades és més quan tornes que t'adones molt del contrast. No?
Del desfase, sí.
I llavors, que és una mica així, però al mateix temps també la recompensa, això que dèiem, que és molt gratificant, que... No?
Sí, de totes maneres és el que parlàvem abans, no?
Molt agraït,
que també necessites una estona del dia per pair una mica les coses, perquè reps molts inputs, molta informació de moltes coses i hi ha coses que a vegades són molt negatives, vull dir que no t'aporten felicitat, que t'aporta tristesa, no?, de veure la situació.
El proper dilluns 24 marxaran cap a Camerun per poder actuar durant 3 setmanes als camps de refugiats del país i demostrar els que Mapsutins pot aportar als que allà hi viuen.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Anem a conèixer més resultats de la jornada esportiva perquè el futsal Tiana suma la segona victòria seguida després de la setmana passada. Els tianencs s'han imposat al Castellbí 2-5. Per altra banda, el vòlei Tiana s'ha mostrat superior al Vall d'Hebron per un clar 0-3 i segueixen l'estela del Lleida.
Les coses comencen a sortir al futsal Tiana. Els homes de Víctor Blaia han guanyat aquesta setmana contra un dels seus rivals més directes, en aquest moment, el Castellbí. Tot i començar perdent per 2-0, els tianencs han anat capaços de sobrepassar i remuntar un resultat advers. Amb aquest marcador, el conjunt allunya una mica més del descens i mira amb optimisme cap a la zona tranquil·la. Víctor Blaia es mostra molt satisfet.
Pues sí, content, la veritat. Hem tornat a guanyar en una pista bastant difícil i amb un rival que ha sigut molt dur, sobretot. Però bueno, ens quedem amb la victòria, els 3 punts, i a continuar treballant.
El joc del conjunt ha estat, com sempre, per ocupar aquestes places, però la mala sort ha jugat males passades en un futsal Tiana que no aconseguia sortir del pou de la classificació. Amb aquest marcador favorable i el fet de remuntar el partit es demostra que les coses comencen a funcionar. Tot i això, l'entrenador no vol que s'hagi de remuntar més partits del compte.
Pues sí, la veritat és que sembla que sí, perquè, com tu dius, aquesta setmana i la passada aquí a casa contra el Vilafant vam començar perdent. Aquesta vegada ha sigut 2-0, l'anterior va ser 1-0, però vam saber reaccionar i a partir d'aquí, pues, bueno, treure el partit cap endavant. Però això és una dinàmica que no hem d'entrar en aquesta, perquè si no pot arribar un dia que no siguem capaços de remuntar un marcador en contra.
Amb aquesta ja sumen la segona victòria consecutiva i els deixa en la zona molt més tranquil·la. Ja tenen el descens a 4 punts i saben que estan en una situació molt més còmoda que no pas la setmana passada. Ja han deixat un altre rival per sota i això sempre és una molt bona notícia. Per l'entrenador, creu que cal mirar els seus propis resultats i oblidar-se de la taula. Víctor Blaia.
Pues això és veritat. És que cada rival és un món i cada rival t'has de jugar la vida com qui vol. Llavors, pues bueno, a veure, sí que és bo per nosaltres, com tu dius, que vagin empatant o perdent els equips de la part davantera, però bueno, també nosaltres hem de pensar en nosaltres, perquè si nosaltres anem perdent i els altres també perden, arribarà un moment que els damunt els deixarem a tants punts que després serà irremuntable tot això.
Ara esperen seguir treballant així per millorar i enfilar-se una mica més a la Lliga, que continua completament boja. El vòlei Tiana ha tornat a guanyar i de quina manera? Les noies de Xavier Villagrassa s'han imposat al Vall d'Hebron per un clar 0-3, encara que en el darrer set han patit més del compte. Tot i això, l'entrenador considera que el resultat i la victòria ha estat plàcida. Xavier Villagrassa.
Sí, sí, la veritat és que ha estat un partit més tranquil·let, hem pogut controlar el partit. L'únic que el marcador ha estat més ajustat perquè hem fallat molt servei. Però bueno, aquesta setmana tocarà treballar una miqueta més això per no cometre una altra vegada el mateix error i res, a jugar.
El partit està sempre de cara pel conjunt tianenc. Els 3 sets han estat pels dels de Villagrassa, tot i que els parcials no han estat extremadament exagerats. 19-25, 14-25 i 22-25. El partit no ha presentat complicacions excessives, sinó en el servei, i l'entrenador espera poder-ho solucionar aquesta setmana amb entrenament específic. Amb aquest marcador tornen a demostrar la seva superioritat i tornen a posar un 0-3 i seguir sense encaixar 16 en contra. En porten menys perduts, un total de 5, que no passa Lleida, que és el líder invicte de la categoria i que en suma 8. Tenint en compte que és el rival a batre, és important que aquestes alçades en portin perduts menys que elles, no pas les de la terra ferma, com deia el mateix entrenador.
Sí, sí, sí. O sigui, el fet de que si acabem empatats a punts, es miraria el coeficient de defensa, és important. De totes formes, és factor psicològic, també, el fet de dir, pues mira, estem allà, estem jugant, no estem perdent fets i continuem a dalt. I esperar que vingui Lleida i guanyar el partit i bueno, que no sigui un 3-2, perquè llavors sí, ens posaríem en empat, però bueno, tenim aquest avantatge de ser.
Ara venen jornades en les que es trobaran rivals molt més fàcils que no pas al final de la primera volta. Ara toquen aquells rivals que es poden guanyar amb facilitat i sense cedir un set. Tot i això, l'entrenador creu que aquests partits també cal jugar-los amb ganes i intensitat. Xavi Villagrassa.
Sí, sí, sí. Tots els partits s'han de jugar i pot passar qualsevol cosa. O sigui, millor sempre tindrà anar jugant i tindrà sempre una miqueta un matalàs on poder refugiar-te si passa alguna cosa greu i bueno, i anar competint, anar jugant i a veure com surt.
El proper rival serà el Lloret, un equip que no ha guanyat cap partit i que és una ombra del que era la temporada passada.
Tiana al capdavant de l'àrea metropolitana en reciclatge. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus, el poble ha recollit durant el 2013 el 58,15% dels seus residus de forma selectiva. El Maresme també destaca Argentona amb un 58,25%. Medi Ambient anuncia menys deute amb l'empresa de neteja. El regidor Héctor González afirma que les negociacions amb l'empresa que s'encarrega de la recollida de residus i de la neteja viària han fet millorar la situació. Mapsutins tornen a treballar amb Pallassos Sense Fronteres. La companyia marxa al Camerun per anar a portar somriures als camps de refugiats del país.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.